Les 12:34 minuts. Avui estava jo mirant el perfil de Biocom de la UPC i, bueno, sempre ho faig, perquè m'agrada estar ben informada i també informar l'audiència de la cadena COPE. I llegia que deien el següent: podem confirmar que els contagis de Covid-19 van deixar de baixar durant Carnestoltes, però no hi ha pujada general de casos. Pujades es veuen en zones en forma, activitat, interacció, festes, però no de forma general. Un exemple, Solsona. Enric Álvarez, investigador de Biocoms, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Bueno, me n'alegro. Escolta'm, és així, no? Es pot confirmar que els contagis de Covid van deixar de baixar durant Carnestoltes?
Sí, durant Carnestoltes els contagis van deixar de baixar i ara la qüestió és si passarà una cosa similar als decenals de Valls, que és quan s'acaben les decenals, doncs tornen a baixar els casos, o si ja ens quedem amb un nivell que és a l'actual, amb una circulació bastant alta, més alta que amb la Delta, basal, però molt lluny dels pics, evidentment. Encara amb una circulació relativament baixa comparada amb aquests pics que hem tingut al gener.
Ara en parlarem de l'estudi que heu fet sobre el tema de les mascaretes, però abans et volia preguntar, tu també ets dels que pensa que després de l'estiu tornarà a haver-hi una nova onada de Covid?
Això dependrà del nivell d'immunització. Si realment la immunització davant la transmissió, com sembla indicat, no dura l'any, doncs les onades podrien ser anuals o bianuals. Sempre que aparegui una altra variant més contagiosa que es pugui imposar, que en el moment en què aparegui i arribi aquí, doncs hi hauria una pujada. Per tant, això sempre és aquesta possibilitat que mai es pot oblidar. Però si no apareix una nova variant, el que pot passar és que actualment doncs, perdem la immunitat de la transmissió i apareguin onades. Poden ser bianuals, si es perd de forma ràpida, diguem-ne, aquesta immunització.
La variant sigilosa d'Omicron, diuen que serà la majoritària a Catalunya les properes setmanes, és més transmissible que l'Omicron, però en cap cas és més greu ni tampoc escapa a les vacunes, no? Ara...
Exacte, no sembla que escapi a les vacunes, demà la malaltia greu, sempre estem parlant de la malaltia greu. Sempre les persones amb malalties, o sigui, amb problemes d'immunització prèvita, aquests poden tenir problemes sempre, és a dir, les persones amb més risc és sempre més complicat, però en general les vacunes funcionen de moment molt bé davant la malaltia greu i sembla que amb aquesta variant igual, per tant el nombre d'hospitalitzacions per cas esperem que es mantingui molt baix.
Molt bé, de fet els símptomes d'aquesta variant sigilosa són lleus, mal de coll, cap, mocs, i en canvi es relaciona menys amb la pèrdua del gust i l'olfalte, o sigui, això vol dir que són símptomes més lleus.
Són símptomes lleus, al final sempre, evidentment, si no estàs vacunat, si és la primera vegada que ho passes i ets gran, doncs les probabilitats d'entrar a l'hospital són altes, continuen sent altes. Ara, per la majoria de la població, o més jove, més vacunada, o que ja ha passat la malaltia, la probabilitat d'entrar a UCI és molt baixa. L'hospital encara s'entra, però a UCI és realment molt baixa.
Molt bé. Enric, en parlem de les mascaretes. Les mascaretes a les escoles no han servit de res?
No, s'ha de matitzar una mica. És a dir, una cosa és si es veu un efecte molt fort, un efecte significatiu. I de moment aquí a Catalunya, en el primer trimestre que vam tenir anterior, amb l'Omicron, d'altres onades no podem parlar, però amb l'Omicron, realment els efectes, si han existit, han estat molt baixos o molt pocs, si han hagut, perquè realment el que afecta realment la transmissió a les escoles és l'edat. És a dir, conforme va augmentant l'edat, aleshores sí que es nota que clarament la transmissió augmenta. Però el que es veu és que a les escoles no es reprodueixen les reduccions de la transmissió que es veuen als laboratoris. O sigui, als laboratoris la reducció de la transmissió per portar mascaretes és enorme, i això clarament no es veu, o no s'ha vist a Catalunya aquest primer trimestre amb l'Omicron.
És a dir, l'estudi, imagino, Enric, que apunta que una possible explicació és que la resposta immunitària innata es va deteriorant amb l'edat, no?, com passa amb els adults.
Exacte, el que pot passar és que dues coses. Una, que, evidentment, no és un entorn on potser sigui fàcil portar la mascareta sempre ben posada durant moltes hores, i una altra és que la immunització dels nens o la capacitat de contagi dels nens facin que les mascaretes siguin menys útils en aquests entorns. No, l'estudi no s'ha passat per distingir quin dels dos casos és. És a dir, simplement compara P5 a primària, i compara si la diferència és molt gran. I el que es veu és que la diferència no és molt gran. Les raons per les quals és tan petita o pràcticament no és significativa, poden anar per diverses bandes, que l'estudi no està passat per destriar quin dels dos casos és.
Per això m'imagino, Enric, que on primer es vol començar a treure la mascareta és a les escoles.
O sigui, que et diu aquest estudi és que es pot treure perfectament a les escoles, perquè tal com s'estava utilitzant fins ara, no era un lloc realment on aturés la transmissió de forma molt gran, com pot ser potser en altres entorns on la portes menys temps, potser en un entorn més tancat, la portes molt ben ajustada, i aquí sí que pots tenir reduccions molt, molt elevades.
Ara hi haurà molts pares que estaran patint, ja ho saps, allò de dir, clar, després de tant de temps ha de treure la mascareta, hi ha aquesta por. Bueno, de fet, els experts diuen que en un parell o tres de setmanes tothom als interiors, a no ser que siguis un hospital o un transport públic, tothom ens haurem de treure la mascareta.
Home, en principi no serà obligatòria, potser no la recomanen. Evidentment, amb la població
de risc, també.
Més gran de risc, això no estem parlant d'això. Estem parlant de, per grups de persones on hi ha la letalitat o la probabilitat d'entrar a l'hospital és molt, molt baixa, i per tant, en la seva interacció directa, doncs, si està vacunada, té molt poca probabilitat de tenir una malaltia greu. I una altra cosa, evidentment, és les persones més grans, és veritat. 60-70 anys, tot i vacunades, doncs, en principi és possible que es recomani, que no cal que la portin en interiors, però, evidentment, després cadascú podrà fer el que consideri, Aquí no hi entrem nosaltres.
Bueno, hi haurem...
Ara, és evident que hi ha una diferència molt gran entre les possibilitats d'entrar a l'hospital d'una persona de 40 anys que una de 60-70.
El que està clar és que estic convençuda que la continuarem portant, encara que sigui al bolso, a la bossa, saps? Allò de... una mica per dir... Bueno, estem una mica dubtosos, no? De dir, tal, no? Millor portar-la, no passa res. Hi ha molts països asiàtics que la porten sempre.
Sí, és simplement insistir en el que dius. És a dir, si la portes molt ben posada, una FFP2 ben sellada, i el temps que la porten és relativament curt, és anar per anar al transport públic, o... la protecció és elevadíssima. La que dona, sobretot si tothom la porta en aquell entorn específic. I és evident que la relació de risc d'una persona de 30-40 anys no té res a veure amb una de 70. Per tant, aquí cadascú estableixi el que consideri. No?
Molt bé. Com sempre, investigador de Biocoms, Enric Álvarez, ha estat un plaer. Imagino que ara ha baixat una mica la feina, tot i que continueu treballant, i molt,
sí,
i de valent.
Sí,
però,
molt, sí, sí.
Però s'ha notat una mica una baixada, no? Un respirar, una mica d'aire.
Hi ha una mica d'aire, sobretot pel seguiment europeu, que és molt més baix, claríssimament. De fet, molts països com Dinamarca ja van decidir eliminar totes les mesures. Per tant, si més no, aquesta banda de vigilància europea sí que va ser una feina.
Molt bé, doncs, Enric Álvarez, com sempre, gràcies, bona feina.
Gràcies, un plaer, com sempre.